La caravana, amb Joan Trias.
Gairebé 9 minuts que passen de les 5 de la tarda, i sí, per si us ho preguntàveu, és divendres i ja la tenim aquí. Ada Parellada!
Hola!
Què
molt
tal?
Bona tarda. Mira, avui em trobes una miqueta més cansada perquè m'espera una setmana que
això
no t'ho pots imaginar.
Això és que hem tingut molta feina i tindrem molta feina.
Tindrem molta feina, perquè saps què? Saps que els dies internacionals, hi ha una colla de dies internacionals.
Ui, hi ha més dies internacionals que dies.
Que dies, sí, perquè cada dia té 3 o 4 dies internacionals. Sí. Perquè són una mica a les teves preferències. No sé si saps que hi ha el famós dia de l'orgull zombi.
Dia de l'orgull zombi?
No el coneixies, aquest, o sigui, perquè és bastant conegudet.
Perquè és jove.
No, perquè impacta, no? Dius, hòstia, sóc un zombi i n'estic orgullós. D'entrada has de trobar el zombi. I després que sigui un zombi orgullós. L'altre, per exemple, hi ha el dia de la croqueta. Això
home,
el coneixem,
home,
aquest ja s'ha fet famós.
Un clàssic.
I el dia d'adoptar una pedra.
Com?
Veus?
El dia d'adoptar una pedra.
Sí. Hi ha un altre dia que és molt interessant, que es diu el dia de portar el gos a la feina.
Oh. El vull celebrar, aquest. Hem de fer la meva gossa per
aquí. Que tot això ha estat perquè, no sé si és el mitjà per dir-ho, però és veritat que s'estan substituint aquests dies per als sants, pel santoral.
Sí.
Que jo, la veritat, trobo que la vida exemplar d'un sant té molt més interès que el dia de l'orgull zombi. Ho entens?
Sí, estaríem d'acord aquí.
Què va fer Sant Sebastià i, hòstia, a mi em crea una admiració i un respecte. I fins i tot no Sant Sebastià, que no vull acabar com ell, però sí pot... Altres són models. Són gent que són models,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Per això ara els nens es diuen brr.
Com? Brr. Aquests noms inintel·ligibles, sí, sí.
Atlas. Jo tinc, un parentet, sí? Un parent, quasi parent, allò de l'amiga que ja s'ha fet àvia,
sí.
Que es diu Atlas, per exemple. I altres noms, així.
No, hi ha noms una mica estranys, sí.
Sí, Nirvana, coses d'aquestes. Llavors, clar, perquè entre això i el dia de l'orgull zombi...
Om.
Entre l'om i l'orgull zombi, clar, el santoral ha quedat arraconat i jo reivindico santoral. Bueno... Però, per què parlo d'això avui? Perquè dijous que ve, no acabarem el guió si segueixo amb aquest ritme tan lent, dijous que ve és el dia de l'aprofitament alimentari.
Vaig picar la seva carn per fer croquetes. Vaig ficar dins el forn.
Una mica caníbal, aquesta cançó.
Sí, una mica sí. Però...
Una mica caníbal, perquè diu que vaig aprofitar la teva carn per fer croquetes. Però és això, és igual. Tu, si tens una carn a l'abast, fes croquetes. Aquest és el discurs
titular.
M'ho deixes dir, Ada, que no concebo jo. Ada,
pots deixar
allà...
la música per allà fons,
sí, tant,
que queda maca, queda maca. És l'Axan Busco, que també, l'Axan Busco, que l'hem de reivindicar, també.
Deia, no concebo jo el nom d'Ada Parellada sense parlar de malbaratament alimentari.
Tens raó.
Fixa't el que et dic.
Se m'ha anat associant els darrers anys. Jo hi vaig arribar de molta casualitat en aquesta història de malbaratament alimentari, perquè us haig de dir que ser un professional del món de l'alimentació no t'obliga ni és sinònim de que siguis un expert en el sistema alimentari. El malbaratament alimentari és una conseqüència d'un sistema alimentari bastant qüestionable. I jo vaig arribar-hi de pura casualitat i em vaig enrabiar moltíssim, indignar després, i vaig dir, alguna cosa haig de fer, perquè quan saps aquestes coses que ara t'explicaré, tu també et faràs del moviment.
Mira, jo l'altre dia...
Estàs a punt, et veig amb cares de fer-te del moviment.
Fa dos o tres dies, Núria, que ho dèiem en aquest programa i m'emprenyava molt, ja sé que no... No té gaire a veure i té tot a veure.
Ves al drap, que no tinc de temps d'acabar la secció.
Cada 4 segons mor una persona al món per fam.
Sí. Doncs mira, parlem de per què és necessari el 29 de setembre. D'entrada, perquè es llença un de cada 3 aliments que es produeixen.
Un de cada 3?
Sí, és com si tu anessis a mercat, compressis 3 cistells i en arribar a casa llencessis sistemàticament, o sigui, cada vegada, un cistell a les escombraries. Però només arribar, arribes a casa i pum!
És una burrada, això,
És moltíssim. Perquè llençar té un impacte directe en el canvi climàtic. No t'ho pensis, o sigui, no et pensis que és una cosa separada de... És a dir, la quantitat de residus que generem és tan ingent que afecta És una de les causes més principals del canvi climàtic. Jo diria que un dia, jo penso que un dia acabarem vivint. Ens farem cases de residus.
Home.
Ens farem cases de residus com un iglú, saps? De pells de plàtans o de plàtans directament, i a sota hi viurem nosaltres, saps? Perquè no acabarem amb tants.
No, és que n'hi ha moltíssim. Eh?
Sí, una altra raó, perquè amb la meitat del que es llença, i tu ho deies,
sí,
amb la meitat del que es llença, a mi m'agradaria fer èmfasi en aquesta frase, es podria alimentar a la totalitat de les persones que pateixen fam crònica al món. O sigui, amb la meitat, eh?
És molt bèstia.
És molt bèstia.
Sí.
Perquè, ostres, rere de cada aliment hi ha molt d'esforç, il·lusions, ofici, dedicació. O sigui, gent que ha estudiat per fer allò, saps? Flaquers, etcètera,
sí, sí.
Pagesos, etcètera. Perquè tu, quan cada vegada que fas un aliment o que extreus un peix del mar o el que sigui, hi ha un desgast de recursos naturals, dels quals anem molt justos. O sigui, quan fem que una vaca creixi, si després l'acabem llançant d'una banda o d'una altra, aquesta vaca ha consumit moltíssims recursos naturals. I, per tant, doncs, hem de saber que que és això, no? Que rere de cada producció hi ha molt, molt desgast.
Sí.
I, ostres, perquè ara diuen que ve una crisi monumental i, per tant, llançar, diguéssim, que és innecessari econòmicament i ens fa molt mal a les butxaques. Per tant, prou malbaratament alimentari. Som part del problema i tenim la solució, diu aquesta cançó d'en Bauca,
sí,
que és una cançó que es diu El menjar no es llença. Hem acabat amb això, som part del problema i tots som la solució i tots tenim la solució, no?
Sí.
Perquè realment tots llencem, tots llencem. O sigui, al llarg de tota la cadena alimentària, t'ho imagina't, des de que es planta, bueno, des de que es recull aquest aliment,
sí,
fins que arriba a casa teva, doncs tots anem llançant, tots anem... Llavors, imagina't...
És a dir, no som només els consumidors, eh?
No. No, de cap les maneres.
Com va això?
Vale, hi ha dos línies paral·leles que no es troben. Una és el que es llença al llarg de la cadena alimentària, de la producció, la distribució,
sí,
i la restauració, sigui col·lectiva o comercial, que és el meu cas. La col·lectiva vindria a ser doncs, hospitals, presons i escoles,
sí,
diguéssim. Més escoles que presons, per això, doncs, podria ser,
sí,
diferent.
Sí, sí.
I la comercial és la nostra, la meva, vull dir, dels restaurants que entenem com a tal, no? Doncs a cada pas d'aquesta cadena es van llançant coses, sigui perquè, bueno, les causes són molt diverses, no? Per exemple, l'origen és el que diu la cançó, no? Perquè les fruites o les verdures no són homogènies, no tenen una forma estandarditzada comercialment. Uh-huh. Fixa't quina bestiesa, no? A vegades no es cullen, no perquè no tinguin valor comercial, no perquè algú no les acabarés comprant, sinó perquè no es poden encaixar bé les caixes. No,
les saps caixes... que facin caixes més amples, per favor?
No, perquè si la fruita i la verdura a dins de les caixes es mou, s'acaba,
sí,
macant.
Ah.
O sigui, fixa't, com que la logística, quan diem logística em referem al transport, saps?
Sí.
Doncs si tu no pots encaixar bé, perds diners. Perquè
vale,
ha d'anar super encaixat, ben encaixat, per aprofitar al màxim el transport.
Això, el consumidor no hi pensem, amb tot això.
No, no ho sabeu, no és que no hi penseu, és que no ho sabeu.
Sí,
per això dic que el que està podrit no és els aliments, sinó és el sistema alimentari,
vale?
Perquè té moltes cosetes d'aquestes que, si vas sumant, fa aquestes xifres tan bèsties. O, per exemple, a la restauració, a la distribució, jo què sé, tot allò que aquells paquets d'arròs que es trenquen, aquests iogurts que queden allà arraconats, tot això, doncs, el consumidor no ho vol comprar i s'ha d'anar. I a la indústria alimentària, quan a vegades hi ha un error humà, que n'hi ha moltíssims, no? Parlant de iogurts, que l'altre dia em deien, no?, que tota una partida de no sé quantes tones de iogurt es van equivocar a l'hora de posar-los la cinteta. Els van envasar amb iogurt de maduixa en comptes de iogurt blanc.
Ja hi som.
I tot això se'n va anar fora.
Home.
Perquè no... Bueno, quan dic a fora, no sempre és a fora, eh? Perquè gràcies a Déu i gràcies a tota la reivindicació, ja s'han generat moltes xarxes de redistribució. Quan diem redistribució, ens referim a donacions, etcètera, entitats amb necessitats diverses, no? I a casa també llancem. A casa se'ns caduquen els productes, ens queden arraconades verdures... Bueno,
i sempre ho dius, això, Ada, que comprem massa.
Sí.
Comprem el que hem de fer, home.
Vale,
no?
Sempre ho dic, sobretot perquè no planifiquem. O sigui, sí. tu podries dir exactament una mica, o per sobre encara, exactament, no, però per sobre què menjar la setmana que ve?
No.
Doncs ja és divendres. El que vol dir que si ara no saps què menjar la setmana que ve...
Mal
que demà,
fet, eh?
Clar, vull dir, hauries de més o menys tenir-ho planificat, per exemple, demà anar a comprar, i exactament, o sigui, que vagi lligat al que tu havies planificat. Corazón de melón, de melón, melón. Tan divertida,
deixa-la. Molt.
Posem una cosa simpàtica.
Ai, sí.
Perquè hi ha futur,
la
hi ha
gent
futur.
No ho veu, però a mi m'agrada dir-ho. Ha de parellar de ballant a l'estudi de Ràdio
Sempre, sempre. Ui, i quan estic sola, bueno, sí, fins i tot t'estiro la cama com un arabesc. No. Perquè jo un dia et confessaré que tinc una vocació frustrada que jo volia ser ballarina.
Ai, que bonic.
Sí? Ai, que ens ho explicaràs, això, algun dia. Avui no, però algun dia ens ho explicaràs.
No, ara no hi cap. Però sí que volia ser ballarina, m'agradava molt, sempre m'agrada molt ballar. Però al final, doncs, mira, vaig acabar fent sofregits, que déu-n'hi-do, com fas ballar la ceba dins la cassola,
Sí, sí,
vull
dir
que... Bueno, per tant, posem aquesta cançó tan simpàtica de Corazón de Melón i el que sigui, que ens fa ballar, perquè hi ha futur. Hi ha futur. D'entrada, la restauració es mobilitza.
Molt que bé.
Jo he vingut avui a vendre el peix, no sé si ho saps. Estic venent el peix. Ara
perfecte.
Ve quan venc el peix.
Vinga.
Ens hem mobilitzat. Jo ja fa anys que faig una acció que es diu GastroRecup, que són uns àpats elaborats exclusivament i en la seva totalitat amb aliments recuperats. Ep, puntualitzem. Garantint la seguretat alimentària. No són aliments rescatats de les escombraries, sinó són aliments rescatats abans de llançar-se a les escombraries. Vale? D'acord? Per tant, són aliments absolutament vàlids, saborosos, amb nutrients, etc. I això, ja fa anys que ho faig a Sempruniana, però enguany hem tingut el suport del Departament d'Educació, no, el Departament d'Acció Climàtica. Fem un taca-taca-taca. I un fort aplaudiment.
Sí, tant, i
perquè tant, ha cregut en el projecte. Va. I enguany...
Ja tocava, també t'ho dic, eh?
Bueno, venia fa anys que parlem, però
ja l'he tirat
ara
jo, l'he tirat jo.
Donem suport al projecte del GastroRecup i el transformem amb la manera que té la restauració de mostrar la seva adhesió a la lluita contra el malbaratament alimentari i la seva denúncia a aquests desoris alimentaris. Val? Com ho fem? Doncs fem aquests àpats i el que farem enguany és que hem ocupat el territori i anirem dimarts a Sempruniana, em sap greu, ho aviso, però no hi ha ni una plaça lliure.
No, eh?
O sigui que no. Tenim tot ple. Dimecres serem a Tàrrega, a la Cava. A la Cava. Dijous serem a Cornellà de Terri, a Can Chapes.
Ah, jo el conec.
Que sí, home. Sí. Ara en parlarem una mica. I divendres serem a la Ràpita, a Albert Guzmán. Per què hem anat? Prou de sempre anar a les capitals i prou de sempre anar a aquells establiments que tenen més nomenada, perquè els que hem triat tenen un prestigi local i tenen un gran... fan una gran tasca vers l'alimentació sostenible, per tant...
M'agrada molt que ho digues, això, Ada, perquè en aquest programa ho diem sempre, sobretot els divendres, per això comencem el divendres amb aquella secció de Fem Territori. Ens agrada fer territori.
Home,
que no som Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida, home, que n'hi ha molt més.
Exacte. Doncs mira, la Ràpita aniré divendres, que dic, bueno... Perquè ara penso, hagués pogut anar més a prop, però bueno...
No.
Però bueno, anirem a la Ràpita. No, perquè jo sí que estaré tots aquests àpats, no?
Sí.
I bueno, i ens nodrirem de moltes entitats que treballen en pro de l'aprofitament alimentari, i bueno, etcètera. Per tant, estem super, super contents d'aquestes adhesions al moviment i l'any que ve ja veurem com ens ampliem moltíssim. No et puc avançar masses plats,
per
no dir cap,
no?
No et puc avançar plats perquè no sabem què tindrem, fins més o menys. Aquest és una mica el repte, aquest és una mica el joc, no?
Val.
No sabem què tindrem, però ens adaptarem ràpidament gràcies a la nostra mestria, ofici
sempre
i amor. I, per tant, tu, com a consumidor, no podràs distingir si aquest plat ha estat elaborat amb aquests aliments recuperats o ha estat, o és un plat que no...
M'agrada molt aquest joc.
Sí,
m'agrada
molt. Sí. Està superbé. Tot i això, explicar-te doncs, alguns dels proveïdors perquè vegis que la cosa va de cosa bona, per exemple. Què passa a les bacallaneries quan tallen el bacallà?
Bona.
Doncs que sempre queda una cueta que els és difícil de col·locar. Doncs aquest bacallaner meu em guarda aquestes cuetes i jo les cuino fent un pil-pil de cigrons.
Okay.
Per exemple, mercat també, no? Que els que couen llegums, ja saps que tenen el compromís de coure llegums a diari i sempre que siguin fetes del dia. Per tant, les del dia abans, doncs potser me'n fan arribar un parell d'aquilets de cigrons bullits. Què més? Doncs espigoladors, que és aquesta organització que fa la segona recollida. És a dir, un cop el pagès ha recollit el camp, llavors queda tot un estol de producte que no té valor comercial i ells recullen, doncs també m'ho faran arribar. Per tant, hi haurà molta verdura i molta d'això. Què més podem? Què més et puc fer? Ah, doncs bé, per exemple, jo compro, per exemple, el salmó, compro filet de salmó, tinc un proveïdor, ras, que me'l fileteja i queda tota una carn de salmó adherida a les espines. Quan ell fa salmó per tots els restaurants, doncs li queden moltes espines, me les congela i llavors jo aquell dia rasco i faig un tartar.
Oh, que bo!
Sí. Ah, i la fleca del barri, clar, ostres, què fem amb tota la brioixeria que queda d'un dia per l'altre? Doncs me'n dona un tros perquè no puc assumir el volum que es descarta i jo faig uns flams molt bons. Però, posem una cançó...
Sóc un cuiner...
Ara!
Home.
Segur que aquesta te la saps de quan anaves al parvulari.
Sí. Sí. Oh, la nostàlgia, per favor.
Ets jove, eh? Jo cantava en castellà.
Soy un cocinero, en castellà.
No existia aquesta cançó tan maca. L'he pres amb els meus fills. Però és veritat, com pots evitar el malbaratament a casa?
Bona aquesta.
Cuineu. Cuineu, cuineu. Cuinar talla el procés de deteriorament dels aliments, no?
És millor cuinar i guardar que deixar-ho fresc a la nevera?
A veure, si tu cuines unes verdures, aquestes es marciran menys, però tindran una caducitat més curta. És una mica... T'està petant el cap, eh?
Sí.
Sí. O sigui...
Sí, però t'he entès.
S'estovaran menys, s'ennegriran menys, però llavors, quan tu ja les tens cuinades, vinga, que surtin. No sé que sigui una samfaina, que una samfaina té una d'això bestial, però si les bulls i les deixes fetes, o, per exemple, les pots fer al forn i et duraran més. Val? Però si tu ja les tens fetes, sortiran més a taula, perquè no et farà gens de mans. Arribaràs a casa i posaràs d'acompanyament unes pastanagues que has fet al forn. I, en canvi, si les tens cures, dius... Ui...
Quina mandra fer-ho, eh?
Ara què faig amb això, no? Per tant, però com a casa llencem molt, I tot i que no som els responsables d'evitar el malbaratament alimentari, sí que tenim un poder immens quan posem coses al cistell, quan comprem. Per tant, què farem? El que t'he dit. Ja trigues a saber què cuinaràs la setmana que ve.
Sí.
Ja trigues a fer-te aquesta llista. Ja demà vés a comprar amb aquesta llista. Amb aquesta llista! No em facis trampes, i no et facis trampes al solitari. I no vagis a comprar amb gana, que surts d'allà amb 40.000 coses que no volies.
M'agrada molt aquest consell. Perquè sí, sóc dels típics que vaig a comprar amb gana.
És una, a banda que és una tortura... És una tortura, acabes ficant més coses al cistell. I un cop a casa, doncs, t'avances les coccions, etcètera. Més coses. Canvia la mirada. A partir d'ara, quan et miris unes restes, no hi veuràs unes restes, i veuràs una oportunitat per crear nous plats. Deixa anar la teva imaginació, equivoca't. Dóna't marge d'equivocació, no passa res, ja ho faràs millor la propera vegada. I quan un plat no et surti, canvia-li el nom al plat. D'aquí venen...
M'agrada molt això.
Home...
Si la paella no et surt bé, és un arròs.
Arròs caldós.
Arròs amb cosetes.
Un arròs entre asiàtic i valencià.
Sí.
Ven el producte.
Pasta a la passada.
Pasta a la... Com la feia la meva àvia, sobrecuita.
Ja
li agradava així. Pasta, escolta'm, això, els italians són uns
sí, sí, en parlàvem l'anterior programa.
I nosaltres tenim aquesta capacitat, aquesta baixa autoestima, que ens hem de treure aquest abric de la baixa autoestima i dir, escolta, això es pot menjar? Té una altra textura, té un altre gust, té un altre color. Però es pot menjar? Si es pot menjar, avanti. D'aquí han sortit coses extraordinàries, com és l'allioli negat, que és un allioli que no tirava, els ous remenats, que és una truita maldestra, l'arròs caldós,
sí,
la fideuà cap amunt i cap avall.
I cap avall, com sigui.
I una cosa que jo vaig sortir a superagobiada un dia al menjador i li vaig dir... això va ser casa, perdona, li vaig dir als meus fills, us he fet uns ous demi-cuits, que volia dir uns ous durs que no estaven durs, i el meu fill, que es fa molt riure, em va dir... A casa l'avi, això en diuen ous passats per aigua. Vaig dir, veus, sí, m'he inventat un nom, sí, innecessàriament. Sí, ja el teníem, aquest nom, ja el teníem, aquest nom. Bueno, però a banda d'això, no sé quanta estona em queda.
Va, poquet, que... 2 minutets.
Coses, bueno, digue'm tu, per exemple, digue'm tu un aliment que llences habitualment a casa, o que...
Segur, el pa, quan es posa dur.
El pa, sí, és un clàssic. Talla'm-el, clac, 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 el talles, i poses oli, herbes... i al forn 10 minuts i tens uns crostons de pa que et serveixen per complementar una amanida,
sí,
per acabar una crema, per acabar un saltadet de verdures i 4 crostonets. Li dona el toc cruixent, aromàtic i superbo.
Bona aquesta.
Bueno, escolta, tu no vas a restaurants que et donen torrades? Diuen restaurants, sí, torrades, doncs pues fes-ho a casa, nano, fes-ho a casa. No paguis,
no
fes-ho a casa.
Això.
Fes una torrada, sobre poses una escalivada, unes verdures, el que sigui, una mica de formatge brí, i dones un toc de torrat i gairebé pots cobrar el veïnat. El més clàssic, la sopa d'all amb farigola. Bueno, això ja has de ser una mica més...
Però ben bona que està, però...
Auster, sí, sí, sí. Però bueno, és
all i
farigola. Sí, sí, i pa. A veure, va, Núria, què...
Pollastre cuinat.
Pollastre cuinat et passa, eh? Aquella petita de pollastre que t'ha sobrevalorat, que està sossa, que no sé què, què en fem? Doncs talla'l i l'afegeixes a l'amanida amb poma, formatge blau i crostons.
Mira, i aprofitem dos en uno.
Que tu vols ser més moderna i vols fer un burrito, ja ho tens, tens el pollastre, agafes aquell pa que es porta, que no sé com és...
No, de pita.
No,
ja sé què vols dir,
de burrito.
Sí. Bueno, en fi, sí.
I aquell pa que s'enrotlla, els raps, i allà dintre poses aquestes verdures famoses, i poses cosetes que trobis, aquesta poma mateixa, tot el que vulguis, i el pollastre i una bona maionesa que trobis por ahí, i andando. Què més? Un saltadet, un wok. Diuen un wok. Veus com és canviar el nom? Tu si dius... Bueno, tu arribes a casa, fas que poses aquest pollastre allà amb les verdures i dius, això no és res, bueno, 4 restes que he pillat. I no hi poses aquesta intenció, fracàs absolut. Tu surts allà, amb el ben amunt, i dius, un wok, nen, un wok.
L'actitud ho és tot.
I ja perquè sembli un wok, i poses 4 gotes de soja i el tens al sac. El tens al sac.
M'agrada molt.
I així s'anem fent. Per exemple, va, l'última.
Va, et dic l'última. Mira, a mi sempre em passa, per exemple, la nevera, que sempre queda allà al final com un raconet de fruita,
no
l'acabo consumint al final. I
tu saps que hi ha llocs que et cobren per un batut?
Ah.
Doncs ja ho tens. Aquesta fruita,
és que...
amb iogurt...
M'ho fas fàcil.
Amb iogurt... i i fots un batut. I, bueno, encara, i poses un gelat de vainilla i ho pots...
Que bo,
i fas,
que bo.
Fas una cadena de xixoneros, eh?
Sí. És boníssim.
Sí. Però no tingueu por i la fruita la podeu incorporar. Aquella mitja poma que queda, ja us he parlat d'una amanida amb poma, ja més vegades ja no pot sortir de la conversa. Però aquella mitja taronja també pot anar una amanida... Aquella... mira el plàtan fregit per l'arròs a la cubana...
Oh, que bo.
Escolta'm, jo què sé, hasta el llom amb pinya. Vull dir, per què no posar la fruita en plats salats?
M'agrada.
Prunes amb anxoves. Jo només ho deixo aquí.
Prunes amb anxoves.
Prunes amb anxoves! T'està petant una mica el cap.
Una miqueta.
A poc i aniràs entrant, eh? Sí. Tu agafes una torrada i poses una mica de recuit de fonteta, que això no ho tens, ja ho sé, però bueno, ho substitueixes per formatge d'aquest, de mató d'aquí del súper.
Sí.
Unes anxoves i unes prunes. Fes l'exemple aquest.
Penso provar-ho, això, eh?
O raïm.
Ah, també.
Sí.
Aquells grans de raïm, aquells 4 grans. I la setmana que ve pren aquest repte i en parlem.
L'altre dia menjava jo roquefort amb figues, que bo.
Ah!
Que bo.
però que foren figues.
Sí.
És que, escolta, deixa d'anar.
De veritat.
Deixeu-vos
anar.
No sé
si està inventat o no, però està boníssim.
No sé si està inventat o no, però tu vas disfrutar.
Sí, i tant.
I és algú que va tenir la gosadia i tu començaràs a tenir gosadia el dia que vegis, en comptes de restes o racons, i vegis una oportunitat de crear.
Ara, parellada, t'he dit 2 minuts, ho has clavat, això, eh? Si voleu dinar, si voleu sopar bé, si voleu, sobretot, fer-vos responsables també, d'alguna manera, del reaprofitament alimentari, la Sempreniana. Un clàssic
ara.
De Barcelona. Un clàssic
moltes
de Barcelona.
Gràcies.
Gràcies, Ada. Fins la propera setmana.
Adéu. No, no vinc.
Ràdio Estel. L'entreteniment més matiner sona cada dia de 11:45 a 2 al Magazín del Matí a Ràdio Estel. Fem tot el que podem perquè el dia no pugui amb tu. El Magazín del Matí a Ràdio Estel. De dilluns a divendres amb Mercè Raga.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que ajuden al teu sistema immunitari. Aquesta tardor pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita'ls a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. 669-56-17-68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès.
Aquest dissabte, 11:45 del matí, Ràdio Estel us oferirà en directe des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè la missa pontifical per la festa de la patrona de Barcelona, presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Viu aquesta gran celebració mariana amb la participació de representants de l'Església i de les institucions presents a casa nostra. Us esperem aquest dissabte, festa de la Mercè, a 11:45 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
5 minuts i mig que passen de 5:45 de la tarda. Núria Ros, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou.
No sé per què et dic bona tarda si no has marxat de l'estudi, però en fi. Nova entrevista avui a La Caravana, eh?
Nova entrevista. Rapera, feminista, catalana i musulmana. Amb aquesta descripció només ens pot venir al cap el nom de la cantant i tiktoker de 25 anys, Mir Rasha, que avui actuarà per ser a 8:45 del vespre a l'escenari del Moll de la Fusta en aquest inici de les festes de la Mercè de Barcelona.
És la història d'una niña que llevava velo.
I és que, a part dels seus temes, podrem veure la cantant influencer per primera vegada dalt d'un escenari sense vel. Atenció a aquesta dada. I què significa per ella aquesta decisió? Com es gestiona ser un influencer, per exemple? O com es prepara hores abans del concert de la Mercè? Doncs avui Joan puja a La Caravana i Mani Raissali, més coneguda com a Mir Rasha.
Mir Rasha, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bona tarda, no és com esteu.
Aguantava porque sabía que no era aceptada. Una vez pensó.
Il·lusionada per un concert com el d'aquest vespre a Barcelona o no?
Doncs la veritat que sí, estic amb les cames tremolant ja des de fa una estona, però amb moltes ganes i il·lusió de cantar a la meva ciutat, no? Al final que feia molt de temps que no cantava, no?
Em deies amb les cames tremolant una mica. Voldria preguntar-te com són les hores prèvies abans de pujar a un escenari davant de tot el teu públic.
Doncs estic molt nerviosa, però són nervis molt positius. I a més van passant les hores i dient, ostres, és real, no? I sobretot en la situació en la que estic, que dius, ostres, és el primer concert meu sense vel, no sé com reaccionarà la gent i tal, però amb molta emoció i amb moltes ganes de pujar i de sobretot de gaudir, no?
Ara en parlarem de tot plegat, que, com saps, ha provocat tota una sèrie de booms a la xarxa social abans, però què hi podrem veure en un espectacle com el d'avui, va?
Doncs cançons que encara no han sortit a la llum realment, però cançons que porto cantant fa temps i que porto, doncs, que ja tenen un temps de creació. i molt de somriure i molta diversió i sobretot molt de sentiment, no? Al final jo tot el que faig ho faig amb molt de carinyo, amb molt d'amor i tinc moltes ganes de compartir-ho amb la gent.
Mira, Raissa, que ja ens deia fa pocs mesos, el juliol es va treure el vel. De fet, mira, ho explico una mica més. Ella va començar a les xarxes socials a l'agost del 2020 al compte de TikTok i fins ara duia sempre el vel, el duia posat també a les seves actuacions, a la seva vida diària, fins que el juliol va dir, escolta, me'l trec, decisió personal. I a les xarxes socials ho va explicar així.
Este es el vídeo más importante que he hecho en estos 3 años que llevo en redes sociales. Y probablemente el más impactante para vosotros. Como podéis ver, he decidido quitarme el velo. ¿Por qué quitarme una prenda que tanto me ha caracterizado y con la que llevo 13 años de mi vida? Las razones son varias y os las quiero compartir. Pero antes quiero deciros algo muy importante. Y es que esto no es un debate. Solo es un comunicado. Por lo que he desactivado los comentarios. Ahora sí.
Esto no es un debate, esto es un comunicado que deies a través de les xarxes socials. Dius també en aquest comunicat que va ser una decisió meditada durant més d'un any i la més difícil de la teva vida. Per què?
Perquè no és el mateix fer un canvi quan ets una persona que no et coneix ningú que quan fas un canvi davant dels ulls de molta gent, no? Molta gent que està esperant potser la mínima o el mínim motiu per criticar-te, amenaçar-te o fins i tot agredir-te físicament, no? Això és una mica la meva por i el meu risc en aquest moment de dir sé que serà una cosa que no serà fàcil, però és el que realment sento i ho volia fer públic.
Incertidumbre me ciega nuevamente, se siente por todo el ambiente.
També explicaves en aquest vídeo de TikTok que escoltàvem abans que no vols ser coneguda com la dona o la cantant del vel, sinó pel que fas. Ara ens ho deies una mica, eh? Creus que pots passar de ser la noia del vel a la noia que es va treure el vel?
Doncs molt bona pregunta. Probablement, mira, no sóc ni la primera ni l'última que ho farà, està claríssim, perquè aquí ja tot ja està inventat. Però és cert que també és això, que abans era la noia del vel o potser la rapera del vel i ara sóc la rapera que es va treure el vel. De fet, a totes les notícies o articles de mitjans de comunicació que parlen de mi moltes vegades es refereixen a mi com la rapera que es va treure el vel i és com, ostres, em volia escapar d'una cosa i ara m'he ficat en un altre lío, no? Però bueno, al final no és una cosa que jo pugui controlar, no? Jo vull transmetre uns valors, un missatge molt, que crec que és molt maco, però tampoc puc controlar què és el que es diu de mi o com em percep la gent.
Has tingut por en certs moments per amenaces d'una banda o altra a la societat o no?
Està claríssim que si al final sóc humana i hi ha coses que m'espanten i em fan molta por, sobretot quan hi ha persones de la meva família o la meva filla, per exemple, que estan de per mig. Al final no només és un risc per mi com a persona, com de manera individual, sinó per la meva família, no? I per mi ha estat d'estar espantada. De fet, he hagut de canviar de col·le la meva filla per protecció, per seguretat. I ja el teu dia a dia és diferent quan saps que hi ha persones que no t'estimen a nivells que t'amenacen d'amor, no? Com en aquest aspecte.
No sé si d'alguna manera, t'ho pregunto diferent, eh? T'has plantejat tancar els comptes a les xarxes socials degut a aquesta pressió?
M'ho he plantejat, sí, però sempre he acabat amb la conclusió de que no els hi puc regalar aquesta victòria a aquesta gent que tracta d'aquesta manera les persones. De fet, moltes persones de la meva família m'han recomanat el fet d'una mica de desconnectar, fins i tot tancar les xarxes, però és cert que per mi tancar les xarxes i desaparèixer va ser com donar o regalar, no?, la victòria a les males persones que fan aquesta mena de... No comentaris, són amenaces en tota... No sé, jo crec que és molt clar, no? Al final, si t'estan dient com et tallaran el cap i que aniran a per tu, aniran per la teva família, només pel fet d'haver pres una decisió personal, és com, ostres, si desapareixo de les xarxes socials és perquè tenen raó.
Abans et preguntava si havies patit por en certs moments per amenaces d'una banda o de l'altra a la societat, eh? Per aquells que et criticaven quan duies vel o per aquells que et criticaven quan te l'has tret. D'extremismes n'hi ha a tot arreu?
Sí, clar que n'hi ha a tot arreu. De fet, moltes vegades surten de llocs que estan més propers potser del que ens pensem, no? Potser de la mateixa nostra pròpia comunitat o de la nostra pròpia família a vegades, fins i tot, imagina't, no? I el fet de que jo hagi rebut amenaces per part de persones que creuen que formen part de la comunitat meva, doncs és una mica raro, no? Quan normalment sempre parlem de racisme, de discriminació, però moltes vegades, sovint aquesta discriminació comença dins del nostre, de la nostra pròpia comunitat.
Tot plegat, com sabràs, i forma part de l'actualitat, i m'agradaria preguntar-t'ho, les dones de l'Iran s'han començat a manifestar i a treure's el vel arran de l'assassinat de Mahsa Amini, i aquí parla de la mort de Mahsa Amini, no m'agrada, l'assassinat de Mahsa Amini a mans de la policia de la moral. Creus que en aquest sentit es pot arribar a provocar, o és massa, parlar-ne d'això, una primavera musulmana de caire feminista?
Jo crec que tota situació d'aquest tipus al final acaba creant una revolució. I estic molt contenta i molt orgullosa de totes aquestes dones que surten al carrer i en protesta o en contra de tot el que li ha passat a aquesta noia de tan sols 22 anys, doncs que tallin el cabell, es rapin i fins i tot, doncs mira, cremaven els seus vels i se'ls treien. Em sembla una acció de revelació, bueno... no sé, molt, molt, molt valenta per part seva, i sobretot tenint en ment una mica el context on estan. No hi són a Barcelona, o no hi són a, jo que sé, a França, no. Estan en un país on és obligatori portar el vel, on és obligatori un mogollon de comportaments supermasclistes, i el fet de fer el que estan fent ara mateix és per fer-los una ovació.
Mm-hmm. I tant. Començàvem parlant de música, m'agradaria seguir parlant de música, de fet acabar parlant de música. Raisa, propers projectes musicals?
Doncs mira, encara la veritat estic tan ficada en tants projectes musicals molt diferents al que, estic fent actualment, música que és més melòdica, més íntima, més sentimental fins i tot. Estic en fase d'experimentació amb la meva veu una mica i veient fins a quin límit puc forçar la meva veu, la veritat, però molt, molt contenta perquè abans d'aquest Nadal doncs sortiran segurament un parell de cançonetes molt i molt interessants, la veritat.
Mir, Raisa, que la podeu veure avui d'aquí ben poquetes hores al Moll de la Fusta, eh?
Sí, al Moll de la Fusta, a les 8:45.
A les 8:45 al Moll de la Fusta, si la pluja ho permet, esperem que sí, de veritat, perquè el concert valdrà molt la pena i segur que està a petar la gent i segur que ella, com sempre, ho peta també. Mir, Raisa, com sempre, moltíssimes gràcies.
A tu, que vagi molt bé.
Otras personas desean verte al 100%, lo más difícil es saber quién es quién. Es mi historia y aún llevo velo. Ya no soy tímida, ahora siempre miro al cielo. Me siguen molestando por llevar este pañuelo, pero sí que me defiendo a ver quién me gana este duelo. Es mi historia y aún llevo velo. Ya no soy tímida, ahora siempre miro al cielo. Me siguen molestando por llevar este pañuelo, pero sí que me defiendo a ver quién me gana este duelo.
Que passa de 6:45 de la tarda, a punt d'acabar aquest programa, però no podíem acabar una setmana més sense les nostres cançons de Caravana. Marc Pardo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Com sempre, que ens has triat un tema per parlar-ne avui, un tema musical, eh?
Sí. Al final, la idea de la primera setmana que vam fer amb la mort de la reina Elisabet II, sí, i el God Save
Sex
the Queen...
Sex Pistols...
Em va dir, ostres, i per què no planteges la secció amb coses que estiguin passant durant la setmana?
M'agrada, t'ho compro.
Era una setmana així com complicada, no? Teníem la Mercè, teníem Santa Tecla, teníem festes del Prat, que jo sóc d'allà.
Sí.
El Prat, per exemple, de Rosa López, podríem haver fet Europe's Living a Celebration.
Sí, n'hem parlat avui en aquest programa, veus?
Però no. Què marcarà aquest cap de setmana? Doncs la pluja.
Ai.
I aleshores... vaig començar a pensar, dintre del meu coneixement musical... Ostres, a veure quines cançons que parlin de la pluja tenim.
M'agrada.
I, bueno, cançons que parlin de la pluja, possiblement una de les més conegudes, sigui el Juan Luis Guerra amb el seu meravellós Ojalá que llueva café.
Ojalá
cap dels dos perquè no ballem a dins l'estudi, però tenim Esther Vehí, que està movent el cap ballant salsa com una boja a la porta de Radio Estel. Què hem de dir, això, va?
Bueno, doncs jo, arrel d'aquesta cançó, va ser, vale, com encaro la secció, no? Em sembla molt bé parlar de Juan Luis Guerra, m'agrada molt a mi, sí. Així que com encaro la secció.
T'agrada molt... deixes fer-ho públic? Okay. Jo fa anys que conec el Marc,
Sí, no? Sí.
Això sigui dit de passada. Ens agrada molt Juan Luis Guerra a altes hores de la nit.
A altes hores de la nit,
sí. I deixem-ho aquí.
Doncs, a més d'agradar-nos altres hores de la nit, doncs, sí. Això ja ho hem exportat, perquè altres hores de la nit ja realment poques coses fem, així que ho hem exportat a la resta del dia. Aleshores, doncs, començo a buscar informació sobre ell,
sí.
I veig coses interessants, com que, per exemple, abans de fer els seus estudis superiors de música, que van a la Berklee School, que és probablement l'escola de música més reconeguda mundialment,
descobreixo... On està això?
A Boston, diria, per tots els Estats Units. Vale. Però abans d'anar cap allà, ell estudia filosofia i literatura a la universitat. Aleshores dic, ostres, doncs vaig a centrar-me una miqueta en les lletres de Juan Luis Guerra.
Home!
I clar, arribes, comences a escoltar les lletres, perquè l'Ojalá que llueva café és una cançó que troba buscant entre poemes de camp, de gent de camp, que veu l'analogia aquesta del ploure café i diu, ostres, vaig a fer una cançó sobre això, no? I, bueno, mirant les lletres, amb les que ja coneixia i tot això, dic, és curiós, realment. Anem a escoltar un petit fragment d'una cançó?
Admirable en los cielos, y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo, y de gozo se llena mi canto de su imagen.
Era molt Juan Luis Guerra, ¿eh?
És molt guai. Doncs aquesta cançó, sí. Juan Luis Guerra és un fervorós creient, sí. Té moltes cançons on fa referència a Déu, i aquesta cançó en concret em fa molta gràcia perquè al principi comença «Tengo un Dios admirable en los cielos y el amor de su Espíritu Santo, por su gracia yo soy hombre nuevo». I aleshores arriba la tornada i diu «Jesús me dijo que me riera si el enemigo se me tienda en la carrera».
Sí.
I també me dijo «No te mortifiques, que yo le envío a mis avispas para que le piquen». I dius
«I ja està,
molt bé, ja està,
i
ja
tenim,
m'he fet la lletra».
I ja rima.
I és que totes les cançons de Juan Luis Guerra realment funcionen una miqueta en aquesta línia.
Era molt.
Ell agafa, explica la seva història, explica el que realment vol explicar, i ja està.
No, i després... Marc on bar, doncs som-hi.
Bueno, la cançó de moda ens està fent rimar ara una con una, saps? O vuelta con vuelta. Tampoc passa res.
També és veritat. És veritat, és veritat. Va, seguim endavant. Seguim
doncs
endavant.
Això, en una cançó t'amenaça de vespes i en la cançó següent et demostra la seva gran cultura que té, sí. Agafant una estrofa parlant de música clàssica i en la següent d'art pictòric.
Ai.
És una meravella. Anem a sentir una petita estrofa.
Mira, he visto Plácido Domingo cantar en Rigoletto, de Beethoven, Fidelio y las nueve sinfonías, los conciertos Brandenburgo y un coro moscovita, pero nada se compara con tu cara bonita. Como yo, te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí.
Parlem de Fidelio, de Beethoven, parlem de Plácido Domingo cantant a Rigoletto.
Les nueve sinfonías,
Les nueve sinfonies, dels concerts de Brandenburg de Bach, parlem de totes aquestes coses,
perquè,
com jo, nadie te quiere. És una meravella. Bueno, explico la meva història. Anem a seguir veient exemples.
Sisplau.
Anem a seguir veient exemples.
Sisplau.
Té una cançó, per exemple, que es diu La llave de mi corazón,
sí.
On el tio comença a explicar, doncs estava escoltant la ràdio un dia, estem a la ràdio, estava escoltant la ràdio un dia i de cop i volta em vaig adonar de que tu tienes la llave de mi corazón, saps?
Sí?
I,
així,
Anem a sentir-ho, sí,
va,
sí.
Som-hi.
No enganxa res.
Buenas noches, damas y caballeros. Demos la bienvenida a Juan Luis Guerra y 440.
Yeah, 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 yeah. Yo escuchaba el otro día una emisora radial. Un psiquiatra, Dr. Luis, daba consejo matrimonial.
Marqué 3-5-5-9-4-11-85.
Hey, Doc,
te
llamo por una amiga que conocí en un website.
Le pido que me dé solución, pues tiene la llave de mi corazón.
Tiene la llave de mi corazón.
Sí, sí. Jo, quan m'estava fent el guió pensava, hòstia...
Pensa
sí.
La importància de la ràdio.
En la meva època, quan tenia 16 anys, potser m'hauria posat aquesta frase de Nick del Messenger, no?
Sí, sí.
Ara seria una frase per posar a l'Instagram amb
sí,
un paisatge bonic.
Sí, senyor.
O... I res, igual que tenim aquesta, on,
tenim milers,
on
eh?
Estava escoltant la ràdio, doncs tenim sí? una cançó que es diu La Travessia,
va.
On ella el que fa és fer la volta al món per sí? buscar a la dona, a una dona que iguali la dona dels seus somnis i no la troba enlloc.
Ai, perdó.
Sentim el trosset.
Como tu vida mía, yo no encuentro en la tierra otra mujer. La he buscado en Namibia, en los Alpes, en los Champs-Élysées. He cruzado los mares y de paso subí en la Torre Eiffel. Por Manhattan y llegué al Empire State. No, y como tú no hay en esta vida.
Como tú no hay ninguna.
Como tú no hay que me comprenda.
Ay.
Bueno. Què farem? Passarem...
Què n'hem de dir, això?
El seu gran hit.
Sí?
Sí. Quin és el gran hit de Juan Luis Guerra? Joan, va, una miqueta d'entrevista musical.
És que em sé les lletres, però no sé les cançons.
Totes són molt
aquest
grans.
Aquest ai, i ese corazón.
No. Anirem a la Billy Rubina. A la seva famosa i reconeguda Billy Rubina.
Se m'oblidava, clar. És veritat.
Doncs, buscant una miqueta d'informació sobre la cançó, clar, podem entrar a parlar sobre què és el merengue, com funciona l'estil musical, però ja ho farem un altre dia, això.
Avui
ens estem centrant amb les lletres.
Ens enfotem de Juan Luis Guerra. Escolta,
exacte.
Som així.
Ens anem a centrar amb les lletres.
Perfecte.
Doncs, posem la cançó i sentim el primer tros.
Som-hi. Què ha passat?
Què ha passat?
Que és la història.
Me dio una febre el otro día por causa de tu amor.
Sí.
Bueno, doncs he trobat un article per internet que el que feia era criticar mèdicament tota aquesta cançó. I m'ha semblat deliciós.
Això no passa.
M'ha semblat deliciós. Diu, no, o sigui, tu t'has de prendre el sol, sí. t'entren calors i no et puja la febre, necessàriament.
Clar.
L'anàlisi aquest que he trobat deia, ostres, a veure si no tindrà una infecció el senyor Juan Luis Guerra.
Aviam.
Perquè les febres normalment venen per aquestes coses.
S'ho faci mirar el senyor Guerra.
Si seguíssim escoltant la cançó, diria... Me inyectaron suero de colores. Suero de colores. Què nassos és el suero de colores?
No volem saber-ho.
A mi em posen suero de colores i jo m'espantaria.
No volem saber-ho.
Jo m'espantaria.
Però la cançó segueix, eh?
Sí. Diu... Me sacaron la radiografía, per exemple.
Sí.
Al ver mi corazón como la tía. En una radiografía, eh?
Perfecte.
És com molt top, no?
Perfecte.
Meravellós.
M'agrada.
O diu... Me trastearon hasta el alma con rayos X y cirugía. Hòstia, que no l'estaran timant?
Més
el xaman en Congo que te trastea l'alma i...
Era un metge.
Sí, tal qual.
Teniu alguna frase més o no?
Bueno, diu que la ciència no funciona, que solo funcionen tus besos.
Ah.
Al final els petons no són ciència, també.
Sí.
No és serotonina, no és dopamina, no són totes aquestes qüestions.
Ara m'has agradat. Tira.
Bueno, no, l'última. Aquesta ha estat la curiositat que més m'ha agradat, perquè diu, dame vitamina de cariño, que m'ha subido la bilirrubina. I aleshores deia, mira, aquí, per pura casualitat, l'ha clavat. Diu, perquè si et falta vitamina B12, et pot passar que necessitis d'alguna manera que et pugi que et pugi la bilirrubina i necessitis arreglar-ho.
Sí, correcte.
I per tant necessitis la vitamina de cariño.
Acaba tenint raó el senyor Guerra.
Acaba tenint raó.
Juan Luis Guerra, la bilirrubina. Escolta, fem una cosa, perquè a l'inici em deies, clar, jo avui també estic de festa, no? T'has de festa major, no?
Sí.
Tot va començar en un camp al costat del mar.
Aviam d'acabar així avui, no?
Vale, em sembla bé. Em sembla bé.
Marc Pardo, gràcies.
Moltes gràcies, Joan.
Ens escoltem el proper divendres. Nosaltres que ho anem deixant aquí, la caravana que posa el seu punt i final a una setmana més. Mira com se n'en fot l'Andreu, que he dit pin. Què passa? No passa res, home. Com sempre, gràcies a tot l'equip, al tècnic, com sempre, en David Morral els divendres. Nosaltres, com dèiem, ho deixem aquí, els informatius. Que m'estic rient perquè estic escoltant la cançó de fons i bé, hi ha una història al darrere de tot plegat. Ja explicarem algun dia, Marc, també, aquesta?
Sí.
Altes hores de la nit, el que dèiem. I, en fi, que els esperem el proper divendres. Bon cap de setmana a tothom, bona festa major als de Barcelona, als de Tarragona, als de Sitges i, sobretot, sobretot, als del Prat de Llobregat, al meu lloc.
Hi ha un dia plujós en què els núvols quasi espantin. Pregunta als teus amics quina pel·li fan al Capri. Res com fer un cafè a la plaça de la Vila, al carrer Major, ple de festa i alegria, un lloc diferent on avorrir-se no és possible, a tirar la gent amb un somriure que és el Prat.